Salutacions cordials, soc Laura Puig. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada i encetem, per tant, una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat comarcal, tota l'actualitat del Baix Maestrat. Avui encetarem la mañana a Benicarló, ja que en uns minuts s'assomarà als nostres micròfons l'actual alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo. Amb ell farem balanç dels seus 8 anys al capdavant del consistori, d'on aquest dissabte es produeix un important relleu a la ciutat. L'actualitat un dia més ens obliga a estar a Vinaròs, que ahir a la tarda va rebre la visita del candidat autonòmic de Podem, Antonio Montiel. Ell ens parlarà de la postura de la seva formació després del trencament de les negociacions per formar govern a la Generalitat. A més, Enric Pla, candidat de tots i totes com Vinaròs, ens avançarà l'organigrama del que volen ser l'Ajuntament de tots els vinarosencs. Jaume Antic, assessor de la Mancomunitat de la Taula del Seny, ens parlarà de la reunió anual d'Hispània Nostra, on va participar la Mancomunitat i de la que ha sorgit que el territori senià serà el lloc on es desenvoluparà la reunió d'aquesta entitat del proper any, de l'any 2017. Ja la segona part del nostre programa coneixerem amb el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament Vinaròs, Lluís Gandia, les ajudes que per a emergència social ha destinat durant els darrers 4 anys el consistori de la ciutat. També coneixerem, i dins de la gala dels Premis de Castelló, la valoració que fa Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, que va estar en qualitat de vicepresident també de la Diputació de Castelló, per tal d'entregar una sèrie de premis, i evidentment també ens parlarà de la repercussió que pot arribar a tindre la gravació de determinades sèries a la ciutat. Ja saps que s'està rodant El Chiringuito de Pepe i que se rodarà pròximament una sèrie de capítols de la 6ª temporada de Juego de Tronos. Per tant, parlarem amb ell gràcies al nostre company de Cope Castelló, Quique Rodríguez. També estarem a Benicarló, on diumenge celebra el certamen de ciclisme adaptat organitzat per la regidoria d'Esports i amb la col·laboració de Cofemfe Maestrat. Manolo Celma, president d'aquesta entitat, ens parlarà en què consisteix el ciclisme adaptat i el recorregut que s'ha dissenyat per a la prova d'enguany. És dimecres, per tant, ens toca també conèixer quins són els consells que en matèria d'educació i seguretat vial ens dona José Miguel Garzal des de l'autoescola Stop & Go de Benicarló. Avui, José Miguel ens ajudarà a estalviar combustible gràcies, evidentment, a la conducció eficient. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem les notícies, com sempre, en titulars. Antonio Montiel, cap de llista autonòmic de Podem, visita Vinaròs, diu que els ciutadans han reclamat un canvi a la Generalitat i que aquest s'ha de produir malgrat el trencament dels acords. Diu que cal fugir dels personalismes i de la vella política. Tots i totes, Vinaròs assegura que l'acord de govern amb PSOE i Compromís està tancat i que només cal que ratifiquen les seues respectives assemblees. Ja tenen dissenyat l'organigrama del nou ajuntament, que el dividixen en 4 blocs. Destaca la creació d'un pli trimestral ciutadà. L'Ajuntament de Vinaròs ha destinat 672.000 euros en ajudes d'emergència al llarg de la legislatura. Es tracten d'unes prestacions econòmiques que s'atorguen a criteri dels tècnics de l'àrea de benestar social i que serveixen per ajudar les famílies o persones a pagar lloguer o hipoteca de l'habitatge o el rebut d'aigua i llum per evitar que es tallen els subministraments bàsics. Bandera roja a la plaça nord de Peníscola. Els serveis de salvament van avistar una tintorera. Pensen que podria ser també la que va estar rondant les platges de Vinaròs. I esports. Benicarló acull diumenge el 4 certamen de ciclisme adaptat. Al caràcter esportiu de la cursa s'afegeix una marcada voluntat reivindicativa per conscienciar la ciutadania sobre els drets i també les capacitats de les persones amb discapacitat. A 12:33 minuts del matí fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 20,6 graus i la màxima es situa al voltant dels 25,6. A Benicarló la mínima ha sigut de 21 graus i la màxima es situa al voltant dels 25,3. Mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una mínima de 20,8 i una màxima en aquests moments de 25,9. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 13,5 i una màxima en aquests moments de 17,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que per a demà la zona costanera ja sembla el cel completament cobert i amb pluja escassa. Per la tarda les pluges continuaran de forma un poc més intensa. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb una mínima de 19 i una màxima de 26 graus. A l'interior, a la comarca del Ports, demà amaneixeran també amb el cel completament ennuvolat i pluges i tempestes al llarg de tota la jornada. Les temperatures màximes baixaran lleugerament, arribant als 21 graus. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, cal extremar les precaucions si circuleu pla nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de la P7 Benicarlo Peníscola estan les obres de desdoblament de la variant, així que cal reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. 12:35 del matí. Comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
I avui ens atrem en la mañana de COPE en el Maestrat a la ciutat de Benicarló, perquè ja saps que el pròxim dissabte es pren possessió a tots els ajuntaments de la nostra comarca i, evidentment, de tota Espanya, de les diferents alcaldies. En el cas de Benicarló, Marcelino Domingo ja va anunciar que no se presentaria a les eleccions i que, a banda, bueno, deixa de ser alcalde de la ciutat, i nosaltres avui volíem fer balanç amb ell d'aquests darrers 4 anys de govern. Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Això d'alcalde de Benicarló ja durant aquests dies, suposo que poquet a poquet assumint que a partir del dissabte hi ha relleu de càrrecs, no?
No, jo vaig tenir assumir fa temps, perquè ja vaig dir que en aquesta propera legislatura no em va presentar a mi. O sigui, que ja ho tenia assumit i, no, i és una època i una de la meva vida que he passat durant 12 anys en aquesta casa. I, bueno, pues, una experiència inolvidable i que sempre, no?, respecte a la història de Benicarló.
Suposo que aquesta setmana és la setmana dels comiats amb funcionaris, gent de la casa, no?
Home, és normal, no? Jo torno a repetir que porto 12 anys en casa i he conegut a moltíssima gent, i conèixer molta gent que ha estat treballant amb tu dia a dia, en 365 dies de l'any. I, bueno, pues la veritat, pues, sí, és el moment, pues, de despedides, però, bueno, jo crec que no vaig explicar-lo i moltes gràcies dins de l'Ajuntament i jo també som president.
12 anys dins de l'Ajuntament de Benicarló, 4 com a alcalde. Quin és el balanç a nivell general que en fem d'aquests darrers 4 anys?
12 anys de l'Ajuntament, 8 com a alcalde, pues, clar, la primera...
Això, 8.
A mi mundo, i vaig ser regidor de governació. I aquests últims 8 anys com a alcalde. Bueno, el balanç, jo crec que s'ha aconseguit moltíssimes coses. Ha sigut Benicarló que teníem dèficit de les mateixes. És una època molt complicada, una època de crisi, perquè vostè deia que ara és 8 millors anys, no?, de la crisi. Però hi que veure les obres que hem pogut aconseguir, inclús això, no?, obres emblemàtiques que tenen per a Benicarló i que feien moltíssima falta, com són, per exemple, els dos col·legis, que el Codenar, si l'Àngel Esteban, que s'està construint en el moment l'Àngel Esteban, que això m'ha permès entregar, no? Ja que Benicarló no tinc aules fabricades, cap col·legi, una obra molt important com va ser el centre sanitari integrat, el centre de salut nou, que Benicarló caixia d'aquest edifici, inclús que l'edifici anterior era municipal, ja tenim un centre digne i el que s'emereix Benicarló, com una obra de la depuradora, una obra de 21 milions d'euros, que també era un dels dèficits importants en Benicarló, i pràcticament abans de l'estiu jo crec que hi ha estat finalitzada i en funcionament. Està fent sobre la Tema Costa, també, en aquests moments, per ser passeig marítim sur, un tros que quedarà molt bonic, però tindrà una passada, un camp molt important a la passada marítima, inclús el tram de la carretera de Benicarló-Càlix, que era una carretera que puja al Goligolo i que tenia molt de perill. I així n'hi ha moltes obres, no? Moltes coses que han quedat així, la recuperació del patrimoni, com la Sent de la Mar, com l'antic ajuntament. Hem pogut finalitzar el que és el conveni de les exposicions, també la recuperació del casal municipal, I, bueno, i en organitzacions de museus, assimilar-lo, crec que també li queda moltíssima falta.
Per un altre costat, sempre fem la típica pregunta, no? Què t'ha quedat perfecte? Dius, m'hauria agradat, i, bueno, degut a les circumstàncies, sobretot les econòmiques, no?, que és el que han fixat més l'agenda dels últims anys, no ho has pogut fer.
A veure, jo tenia tres objectius molt importants per a aquesta legislatura i crec que no els inauguro. Y lo de menos estará, ¿no? Yo tenía tres objetivos, por decirlo, que era la educadora, el collage, que me ha costado muchísimo, pedir que un collage que me ha costado muchos de disgustos, siempre de Villas a Valencia, y el tram de la carretera de Benicarro-Càlix. La carretera de Benicarro-Càlix está finalizada, se va a comenzar a presidir de la legislatura. La depuradora és una obra molt gran que també ha portat molts errors en una expropiació o ficar a disposició dels terrenys. Hi ha hagut una feina impressionant que no sabeu de los que estem des de la casa que ho veiem. I després el que era el col·legi de l'Esteban, la gent de l'Esteban va estar també i bueno, eren tres objectius importantíssims. Coses sempre se queden, no? Però jo crec que ara en una època diferent, no? La situació econòmica pot parecer que està canviant i s'ha ajudat molt, però és a la costa, s'han aconseguit des de la costa ja, no només el passeig, sinó el tram ja, inclús que s'ha de fer a la costa nord, que va tindre continuïtat en aquest any, bueno, que el proper equip de govern pues, se preocupa per això. Està clar que el que s'ha quedat ha sigut aprovar el pla general d'ordenació urbana, però era una qüestió que jo tenia molt clar, jo vaig agafar un compromís i jo no pensava portar en aquest compromís aquí a la zona nord de l'àrea urbana i una de la conselleria pues, està ficant molts problemes en aquest tema. Si no els hagués volgut, si hagués tallat el que és el pla general, la rampa de Cervera estaria aprovat, però era un compromís que tenia adquirit i jo no pensava portar en aquest compromís.
Per un altre costat, durant aquests dies s'ha parlat de la situació de l'Ajuntament i més tenint en compte que hi ha un relleu en el poder, qualificava que la situació econòmica de la ciutat de Benicarló i de l'Ajuntament en concret era una mica pues, desastrosa. No sé com ho qualificaria vostè com a alcalde.
Bueno, això vols ser molt llibres, no? Perquè jo vaig sortir l'altre dia en un diari emetre l'Ajuntament. I el dia antes en el mundo sortirà tot el contrari, i ho diu la mateixa persona. L'Ajuntament de Benicarló sap perfectament la situació que es troba, un endeutament molt baix, sense pactes al calaix, i damunt en la caixa. O sigui que la situació que nosaltres, tan desastrosament, deixem a l'Ajuntament. És un endeutament del 50%. Quan te pots endeudar, el 100%, i quan tu se'ls va traçar, hi ha molts ajuntaments que superen aquest 50%.
Sí, els superen, sí.
És un endeutament molt baix per l'ajuntament de 28.000 habitants i damunt sense factures al país. I és a pena.
Per un altre costat, Marcelino, com veu l'acord de govern que està a punt de produir-se? Bueno, sembla que està a punt de produir-se entre el Partit Socialista i Compromís.
Bueno, és un pacte que s'havia de vindre, és l'única forma de poder formar un ajuntament, però jo que serà una legislatura prou difícil.
En quin sentit, Marcelino?
Prou difícil, perquè són dos partits...
Que s'entenguin els dos partits, no?
Són dos partits que depenen de diferents. Està bé, inclús avui en dia, el que és la presidència de la Generalitat, ja es creen. I jo ho sé perquè aquí, especialment, aquest pacte s'ha produït. Una vegada. I crec que serà una legislatura molt complicada.
Per un altre costat, tindrem la primera dona alcaldessa. Com ho veu, això?
Bueno, pues sí, la verdad diría que sí, yo creo que hoy en día es lo normal, ¿no? Que ya en población siempre ha estado de precio y siempre tiene que ser un hombre. Pero hoy en día entre la normalidad y yo, pues bueno, simplemente pues, felicitar a la nueva alcaldesa que será a partir del dissabte y simplemente pues no es una anécdota, es una cosa que entra en la normalidad de hoy en día.
Bueno, ¿tot preparat per a l'acte d'investidura de dissabte? ¿Quina hora serà en el de Benicarló?
Que me rosé, perquè jo ja no tinc de vindre.
Ni I tan sols que vindré, no? No, com a exalcalde.
Ara, seguida, perquè me pareix que...
Però vindràs, no?
Crec que a les 11.
A les 11.
No, jo ja no intervenixo per res. Jo el divendres a les 12 de la nit.
Matxes i...
Acabe el mandat. Vaig des d'ahir ja al secretari, que em preguessin a les 11 de migdia, se'l conforme la taula d'edat de la corporació nova, i a partir d'ahir sí, ja no tinc ni que vindre al ple.
Què li desitja la nova corporació, tant a l'equip de govern com a l'oposició?
Home, jo el que li desitjo és que res sort, i després pues, que tinguin, jo crec que sempre he tingut, jo era el Benicar Roque abans, no?, de prendre de qualsevol interès partidista que tinguin en compte Benicar Roque, que això és el primer.
Doncs, Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns, la que esperem d'ací al divendres siga ja l'última entrevista. Molt agraïts sempre, perquè sempre hem tingut les portes obertes del seu telèfon per tal de que ens pugui atendre. Gràcies i molta sort en un futur.
Moltes gràcies a vosaltres i per la cuidació. Salve a mi, sol, ha dit que hi ha moltes voltes i no sap això que té que passar al futur. Moltes gràcies a vosaltres també per la malaltia que he tingut.
Molt bon dia. I d'un alcalde que s'acomiada a altres que tindran presència pròximament no només a la nostra comarca, sinó arran també de la Comunitat Valenciana, i és que ahir Vinaròs rebia la visita del candidat autonòmic de Podem, Antonio Montiel, que es va reunir amb els membres dels cercles de Podem de Vinaròs i Peníscola. I va voler conèixer també les diferents agrupacions d'electors sorgides del moviment Podem. Montiel tot just visitava Vinaròs el dia que el Partit Socialista anunciava el trencament unilateral de les converses a un compromís per formar govern a la Generalitat. I aquesta és la valoració que s'envia des de la formació al voltant d'aquest trencament.
Cal responsabilitat, cal molt esforç per a recomposar la dinàmica de converses, i que no entenem que 15 dies després de les eleccions i quan Podem ha fet tot el possible per a produir una dinàmica en total transparència d'acords al voltant de mesures concretes que estan esperant els valencians i les valencianes, per una discussió al voltant de temes col·laterals se pugui defraudar la il·lusió de la gent, que en aquest moment passa per la construcció d'un govern de progrés a la Comunitat Valenciana.
Deixem de banda la Comunitat Valenciana i en el cas de Vinaròs, tots i totes són Vinaròs, anava també a conèixer el punt en què es troben les negociacions per formar un govern estable a la ciutat a partir del proper dia 13 de juny. Enric Pla, candidat de SOM, diu que l'acord està pràcticament tancat i que només falta la ratificació del mateix per cadascuna de les assemblees dels tres partits que conformaran el nou equip de govern. L'escoltem.
Tenim un acord pràcticament tancat, des de l'ho en l'aspecte programàtic, pràcticament tancat en l'aspecte de l'organigrama. Aleshores, fonamentalment, el que queda és el tancament definitiu de l'acord i la ratificació per part de les assemblees dels tres partits que configuren l'acord de govern. Fins ara no havia hagut cap problema i no esperem que n'hi hagi cap problema, donant que, a més, complir perfectament l'axioma que es fica com a condició per part del Partit Socialista, que sigui la llista més votada la que governe. Nosaltres estem aquí per a fer que Vinaròs tinga un canvi que tots els partits han promès per als seus electors, i per tant confiem que tots tenen clar que el dia 13 el Partit Popular no governarà l'Ajuntament de Vinaròs.
De fet, ja han dissenyat fins i tot l'organigrama del que serà el futur ajuntament i destaquen la posada en marxa d'un ple trimestral dedicat a la ciutadania. Escoltem de nou a Enric Pla.
L'organigrama de CAP no té grans misteris. Es tracta de fer un número de regidors d'acord amb l'equip de govern, que serà de 11 regidors, 10 regidors i el alcalde, en el seu cas, i se agruparà en quatre grans àrees de coordinació, i el que més pues, és el funcionament habitual de l'Ajuntament. Nosaltres, sobretot, fem, com ja sabeu, especial hincapié en la qüestió de la participació ciutadana, i aleshores pues, és en la força que donarem als consells municipals, als consells municipals territorials, que s'ampliaran respecte que n'hi ha actualment. El tema pressupost de l'apertura pública de tots els processos deliberatius i de les decisions i de com s'han pres, i després pues, les nostres bases, l'auditoria pública ciutadana immediata i el preciutadà trimestral, que serà pues, un poc els eixos a través dels quals volem fomentar la participació i el coneixement de tots els vinaròsens en la que deu ser a casa, que és l'Ajuntament.
Tant el secretari general de Podem a Vinaròs, Hugo Romero, com el candidat de Tots i Totes són Vinaròs detallat en els grans blocs en els que estructurarà l'Ajuntament. L'escoltem.
Una infraestructura que tindria dins pues, tipus urbanisme, ordenació del territori, medi ambient i tal. Pues, una altra àrea que englobaria és les regidories d'economia i recursos humans. Una àrea més social i de participació, que englobaria el que és la regidoria de participació ciutadana i benestar social, igualtat i discapacitat. També l'última i quarta àrea és l'àrea de cultura i educació, que englobaria el que és cultura, festes, educació i esports.
Sí. Tots els, la reunió ha estat on hem arribat i continuarà pròximament. Aquests partits assumien inicialment les llavors d'entrar al govern i per tant, pues, tindrien dos regidories com respon a ser dos regidors.
Finalment, la confirmava que reduiran les atribucions de la Junta de Govern per donar més força al plenari. L'escoltem.
L'alcalde, en principi, no tindrà una regidoria determinada, però no. Sabeu que els alcaldes en regidories, com per exemple governació o recursos humans, etc., sempre tenen ok. En tot cas, el pacte nostre no seria, l'acord nostre no seria el cas, perquè considerem que hi ha un equip suficientment solvent que n'hi ha regidories ben organitzades i creiem que encara que la llei d'ordenament de règim local dona més atribucions a l'alcalde, nosaltres, per la nostra forma de fer política, és evident que considerem sempre l'alcalde el cap d'un col·lectiu, el cap d'un equip i el cap d'una llista que el que vol la participació de la gent. Per tant, no acabaria un poder especial, més allà de que, evidentment, la llei dona que no hi ha manera de controlar-lo. De fet, nosaltres volem, una de les coses que ha introduït a l'acord de govern és el llevar atribucions a la Junta de Govern i donar més atribucions al plenari, que considerem que és una qüestió de transparència. Volem també ampliar la participació de la Junta de Portaveus i el coneixement que tots els grups de l'oposició tinguen de la llavor municipal, i a més esperem, donat que en aquest moment n'hi han estat tres grups diferents fora del govern, sí que voldríem que aquests grups puguin participar d'una manera activa en la vida municipal i en tots els seus aspectes.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Cobra el comerç de Vinaròs té premi. Compra i guanya xecs real de 100 euros en compres als comerços adherits a la campanya. Més de 4.000 euros en premis. Sí, més de 4.000 euros. Informa't en els comerços participants o en el web vinaròs.es. Compra el comerç de Vinaròs té premi. El comerç de Vinaròs pensa en tu. Una iniciativa de la regidoria de comerç de l'Ajuntament Vinaròs.
A continuació a la mañana de COPE en el Maestrat, per tal de parlar de la Mancomunitat de la Taula del Senya, que com ja vam comentar la darrera setmana havia participat a la reunió d'Hispània Nostra en qualitat d'haver guanyat un dels seus premis. Teníem nosaltres a Jaume Antic, l'assessor de la Mancomunitat de la Taula del Senya. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Primer que res, fer-nos una mica de balança com va anar la reunió en la que vau participar a l'assemblea anual, no?, de Hispània Nostra.
Sí. Bueno, de fet, ells, més que l'assemblea, el que fan és una, ells diuen, reunió de les associacions integrades a Hispània Nostra. I, per tant, nosaltres l'any passat ja ens van convidar, vam anar a Granada, i ara és a casa Trujillo. De fet, ja quan va estar a Granada i es va parlar, home, vosaltres estaríeu interessats en que es pogués fer allò al vostre territori i tot això, perquè hasta ara la veritat és que Hispània Nostra pot ser el que més ha destacat és en la defensa, inclús en la denúncia, quan hi ha edificis abandonats i tot això, i per tant té un prestigi en este món de la conservació i restauració del patrimoni. El que passa és que, clar, quan a nosaltres ens van donar el premi i es va veure que el patrimoni no era només el patrimoni mort, per dir-ho, el patrimoni d'obra, d'edificis, de monuments, sinó també el patrimoni viu, com és el nostre, d'uns arbres que són uns monuments, però que a la vegada estan vius i en producció. I per tant, bueno, doncs vam estar mirant i pensant a veure com se podria fer. I de fet, a part de les sessions que es van fer el divendres i dissabte, on s'exposen més els diferents projectes i la forma de cara, doncs, per exemple, en temes doncs, jurídics, de cara a promoció i difusió del patrimoni, l'augmenta al matí un dels punts d'això, pròxima reunió d'associacions, i vam fer nosaltres la proposta, Tere, la gerent, va fer la proposta i es va acceptar per unanimitat i per tant l'Angere no sabem la fitxa perquè ells han dit que dependria també de si l'any que ve la entrega dels premis d'Europa Nostra, que l'any passat quan no el van donar se va fer a Viena i l'any precisament se fa este cap de setmana a Oslo, ells han demanat que es faci a Espanya a Madrid. Per tant, si això serveix, com normalment se fa el mes de juny, llavors l'assemblea possiblement se faria al setembre, després de l'estiu, però està una mica a l'aire, per tant la fetge, però el que sí és segur que està aquí. I donada la nostra particularitat del tema de les oliveres mil·lenàries, se va decidir repartir una mica. El divendres se faria més bé una primera sessió matinal a Ulldecona, on els diferents projectes, i després per la tarda se visitarien els dos museus d'oliveres mil·lenàries, el de Ulldecona de l'Aion i el de la Jana. I a la mateixa nit del dia s'aniria a Morella, i les sessions del dissabte i de diumenge se farien a Morella, on evidentment hi ha ponències, hi ha taules redones, hi ha diferents activitats, però també se farien visites, igual que allà a Trujillo se van fer, a diferents monuments. En aquest cas, pues, seria el castell, però també a la església, però pues, a moltes de les coses de patrimoni que té també la ciutat de Morella.
Jaume, de quanta gent estaríem parlant? Perquè són moltes les entitats que formen part de Hispània Nostra.
I les entitats jo crec que són una quarantena, però per exemple Trujillo parlen de 100 persones, o sigui que bueno, és previsible perquè el número dalt o baix, entenem l'any passat Granada també semblant, doncs poden ser 100, 120 persones, però el que és important és que són de tota Espanya, inclús algunes a nivell europeu, hi havia els representants d'una associació a nivell mundial, en temes també de conservació i patrimoni, però sobretot doncs, en aquest cas lo important és que a part dels propis directius, el president, el vicepresident i tots ells, també hi ha gent molt important dins del món de la conservació i patrimoni a tot arreu, doncs, des de Granada o Madrid, evidentment, de vegada doncs, pot ser al CEPSE allà hi havia més gent d'Extremadura, però també és previsible que l'any que ve a fer-se aquí pues, també pensem invitar als centres d'estudis, a la gent preocupada i interessada per aquests temes, encara que aquí, que tant l'any passat com en guany, hi havia un grup de Vilarós, en aquest cas interessat en temes de conservació i patrimoni. O sigui que hi ha, a més de nosaltres, com a Mancomunitat, almenys hi ha una altra institució aquí del territori seria, però esperem que l'any que ve encara puguem participar més.
Pues ho posat, suposo, ja a treballar i a confeccionar en contra. Estem parlant ja de la 35a edició, no? Serà ara del 2016?
Sí, és així. Enguany va ser la 34, per tant toca la 35 i bueno, per nosaltres és una satisfacció que m'arriben esperit i que la gent, en aquest cas, preocupada i important dins del món este, vinguin a conèixer el nostre territori, perquè, bueno, doncs igual que també a un altre nivell, també a nivell d'Europa, doncs estem en contacte amb diferents representacions, institucions, també de cara a que vinguin a veure o a conèixer, a mirar-ho, i a la vegada és una manera de difondre-ho cada vegada més.
Doncs Jaume Antic, assessor de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, gràcies per atendre'ns i en els pròxims dies sabem que tornarem a parlar amb tu, perquè la Mancomunitat de la Taula del Sénia no para i durant aquests dies és intensa l'activitat. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
Bon dia.
Actualitzem les notícies de la una. Fins ara. Què tal? Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig, és la 1 i 5 minuts de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat del 101.6, la freqüència modulada, on des de les 12 i mitja t'estem contant tot allò que passa a la nostra comarca. En uns minuts saludarem Manolo Celma, president de Codemfe Maestrat, que ens parlarà del quart certamen de ciclisme adaptat. Al caràcter esportiu de la cursa s'afegeix una marcada voluntat reivindicativa per conscienciar la ciutadania sobre els drets i les capacitats de les persones amb discapacitat. Una cursa que tindrà lloc el proper diumenge a partir de les 11 i mitja del matí. També s'explicarà el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs, Lluís Gandia, les xifres que el consistori ha destinat durant els darrers 4 anys d'emergència social i, com que és dimecres, no faltarà puntual la seva cita amb tots vosaltres, José Miguel Marzal, que des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló ens contarà alguns consells per tal de fer que la nostra conducció siga més eficient i, per tant, ens ajude a reduir el consum de benzina. També estarem als premis de COPE Castelló, on se trobava amb la presència de l'alcalde de Peñíscola i vicepresident de la Diputació en l'àrea de turisme, Andrés Martín, que feia una valoració al nostre company d'informatius, Quique Rodríguez, sobre la repercussió que pot arribar a tindre el rodatge de sèries de tanta envergadura com el cas del Chiringuito de Pepe o, evidentment, la futura, com és el cas de Juego de Tronos. En uns minuts ens trobem a tria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. L'APP d'Informació Municipal Vinaròs informa suma 400 descàrregues en un mes. El portaveu municipal Lluís Gandia considera com a altament positives perquè aquesta aplicació gratuïta els permet mantenir informat permanentment a tots els vinarossencs d'aquelles novetats d'informacions d'interès que es van succeint a la localitat. La Diputació subvenciona amb 5.000 euros la programació cultural de Vinaròs. Es tracta de l'ajuda més alta que podia rebre el consistori dins d'aquesta àrea. Lluís Gandia, regidor de Cultura, assegura que així es continuarà apostant per la cultura a la ciutat. El territori Sénia acollirà el 2016 la reunió anual d'Hispània Nostra. Més de 100 persones interessades en la recuperació i preservació patrimonial estaran 3 dies a les nostres comarques coneixent les oliveres mil·lenàries. I es van confirmar les preses de possessió dels nous ajuntaments. Benicarló celebrarà el ple d'investidura a les 11 del matí. Vinaròs ho farà cap a les 12 del migdia i a Peñíscola el celebraran a les 12 hores. Santa Magdalena farà el propi a les 19 hores. La 1 i 8 minuts de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons Meteoclimàtic Uneta, Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 25,5 graus. Els termòmetres a Benicarló marquen una temperatura màxima en aquests moments de 25,8. La càmera del Gran Hotel Peñíscola situa una temperatura màxima de 26,1, mentre que Ambrella Ronden és 17,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que per a demà la zona costanera el cel estiga completament cobert i amb pluja escassa. Per la tarda, les pluges continuaran de forma un poc més intensa. Temperatures similars a les d'avui, amb 19 de mínima i 25 de màxima. A l'interior de la comarca dels Ports demà amaneixeran també amb el cel completament ennuvolat. Pluges i tempestes també al llarg de tota la jornada. Les temperatures màximes baixaran lleugerament fins als 21 graus. I segons la DGT, la normalitat presidís les carreteres, la nostra xarxa viària principal. És una informació patrocinada per l'Autoescola de Benicarló, Stop and Go.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Entrem a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per a contar-te que aquest cap de setmana Benicarló acollirà el quart certament de ciclisme adaptat, una prova que serà puntuable per al campionat autonòmic. Al caràcter esportiu de la cursa s'afeix també una marcada voluntat reivindicativa per conscienciar la ciutadania sobre els drets i, evidentment, també les capacitats de les persones amb discapacitat. Tenim amb nosaltres a Manolo Celma, president de COCENFE Maestrat. Manolo, molt bon dia.
Bon dia.
Conta'ns per què heu presentat aquest certamen de ciclisme adaptat que arriba ja a la seva quarta. Si ho explica'ns una miqueta com s'organitzarà aquest cap de setmana.
Pues este cap de setmana, pues, com tu dius, és la quarta certamen, si ha de venir Carlo, i campionat autonòmic i Open d'Espanya de ciclisme adaptat. Això va néixer fa 4 anys, un motiu reivindicatiu, que la gent de Benicarló, pues, la gent de la comarca, va ser allí, poder veure que la gent discapacitat també pot fer esport. I a poc a poc, més enllà, hi ha sigut ja l'empresa del campionat autonòmic, i s'ha també ha fet el campionat autonòmic, i ha anat una miqueta més enllà perquè veiem hi ha gent que també se pot competir. I això, també la gent discapacitat també pot competir, i això és el que han fet aquest any. I la quarta edició jo crec que serà, hi ha bastantes discussions. Jo crec que hi ha un matí de gent saludable per al centre de Benicarló.
A més, veig gent o corredors, per dir-ho d'alguna manera, de tota Espanya, no? Els millorets.
Sí, sí, sí. L'únic que passarà és que els campions pues no podran, perquè este fin de setmana també està el campionat europeu de ciclisme adaptat a Suïssa, i la selecció espanyola pues, van dotar els que podrien vindre aquí també, però vindran dels millors, vindran d'Andorra, Barcelona, Màlaga, Toledo, Madrid, els de la Comunitat Valenciana, Múrcia, vull dir que vindran de tota Espanya.
Quants corredors més o menys teniu previst que participen en aquest...
De moment n'hi ha 32 inscrits ara.
Que faran quin recorregut més o menys, Manolo, quants quilòmetres?
30 quilòmetres, 20 voltes, el circuit urbà que està dissenyat, i són 30 quilòmetres.
Estem parlant de que serà diumenge, que no ho he dit, diumenge a partir de les 11:30, per a la gent que ho vulgui veure, no?
A partir de les 10 del matí se tallaran els carrers, i a les 11:30 començarà la prova, i començarem de la plaça Constitució, pujarem cap amunt a buscar el carrer Carmen, i a pegar una volta al Mutxola, baixarem el camí de la mar, i tornarem a pegar la volta, després, pues, aquí encara no sé, un altre carrer que anem a buscar com a l'oficina de turisme de Carregany, a buscar.
Pius 12, suposo que parla una mica per
Pius 12. Pius 12, ja pujarem cap amunt, i a tirar hi 20 voltes allí, que és un quilòmetre i pico, el circuit fa un quilòmetre i pico.
Ho hem comentat al principi, és una prova també reivindicativa, per tal de mostrar que les persones amb discapacitat, al igual que qualsevol persona, poden fer qualsevol tipus de esport, en aquest cas el handbike o el ciclisme adaptat, no?
Sí, va començar en handbike, ara ja diem ciclisme adaptat, que també ven gent en tàndem, la Sega i l'acompanyant, venen també gent en amputats de cames, que també fa ciclisme, venen els de handbike, que són els de les grans medulars, o corrents que també són handbikes. Només que vam fer ciclisme adaptat, perquè així agrem totes les proves, agrem totes les categories que hi ha en ciclisme adaptat. Venen els paràlisis cerebrals, alguns també van paràlisis cerebral, però vull dir, també venen els triciclos, que també hi ha cavalls de cicles. Entonces, ahí hem fet ciclisme adaptat. És a dir, que handbike, com el primer any, és ciutat de Benicarló, ciclisme adaptat.
Per un altre costat, la festa ciclista o esportiva acabarà amb un gran dinar de germanor de convivència, no? Conta'ns.
Sí, això, pues, després molts ciclistes ja pegaran el dissabte a la nit, que quedaran a dormir dissabte a la nit ja a Benicarló, i acabarem el diumenge després de la prova, allà a les 2:30, però acabarem a Sant Gregori en una paella de germanor i convivència entre tots els participants que han participat i els voluntaris que vindran també allà com va, perquè aquesta prova té molts de voluntaris. Els que us agraïm la seva participació com a voluntaris, perquè hi ha que tallar molts de carrers, perquè no hi ha cap incident, ni hi ha res. Llavors farà un dinar de germanor a l'Hermitori de Sant Gregori.
Manolo, costa molt organitzar una prova d'aquestes característiques, on, per exemple, estan implicades la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Benicarló i entitats com el vostre cas, COCENFE, AMESAT, a més de la col·laboració, no, que evidentment teniu de policia local, Creu Roja, voluntaris... Costa coordinar tota aquesta gent?
Home, clar que costa. Això ha sigut de mesos de reunions, i espero que no falli res. El dia de domenys no falli res, però ha sigut moltes reunions, i al final tenim l'apoi de la federació ciclista de la Comunitat Valenciana, que també ens apoyen tot el que li demanem. I ho fan, mos ve medalles de la Comunitat Valenciana, mos donen ells, els mallorquins també mos donen ells. I a l'Open d'Espanya, pues, ja els premis comprem nosaltres, que quan és un Open d'Espanya, no poden participar a la Comunitat Valenciana, entonces els premis els donem a banda.
¿Participas de la nostra comarca, Manolo?
Sí, l'equip de la Mesa participarà. El ciclista que tenim, com tu saps, Costa del Maestrat té la seva secció.
De sí, va més tard.
Toquem natació, toquem tenis taula, toquem bàsquet, toquem handball, que si l'hem adaptat, els corredors nostres participaran també.
Molt bé. Així que vols dir ànims. Nosaltres hem de tirar, evidentment, per als de casa, per a veure si poden guanyar i rascar medalla.
És difícil perquè n'hi ha gent del nostre equip, que som 5 anys, sí que hem entrat bastant. Jo fa un mes, el dia vaig anar al Cerro entrenar, però no estic al 100% en la
estructura. Però correràs, no?
Correré.
Vinga, va, jo t'apoyaré, Manolo.
Vull aguantar i vull fer el millor possible.
Però l'important és acabar, no?
És acabar. Jo sé que guanyar no tinc de guanyar, però jo participar i donar tot el que puc donar de mi i com els altres companys que tinc de deport, de ciclisme nostre, també donar el que podran.
Manolo, ja m'encansen de proves d'aquestes característiques, almenys per la nostra comarca. Jo crec que serà pionera, no? Portem ja 4 anys, però jo crec que és l'única, no? Així d'esports adaptats.
Sí, aquí no hi ha res. Aquí tot la zona de esport adaptat que fa per la comarca ho fem al revés del club amestat, com ara també s'està preparant per les festes finals del campionat de tenis taula i després també el partit de bàsquet en Garrigues, que estan baixant un equip de primera divisió el fem a l'Hospital de Llobregat, que han competit en primera divisió, i vam baixar aquí a fer un partit contra altres de situació de baix. Sabes on ens podem fer? L'únic club adaptat que hi ha a la comarca és la meitat. Potser podem organitzar una data perquè hi ha cap entitat que coneixi la problemàtica del deport adaptat i molts ho desconeixen, el deport adaptat.
Doncs, Manolo Celma, des de Cocenfe, Maestrat, moltíssims gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé diumenge. Recordem, a partir de les 11:30, davant la Turista Info de Benicarló, començarà la prova, així que molta gent per tal de voler als 30 i pico corredors que tindran part d'aquesta cursa, d'aquest circuit urbà. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
Bon dia, gràcies a la...
Fashion Night. El 12 de juny ve a viure la Vinaròs. De les 8 a la 1 de la matinada gaudiràs d'una nit diferent. Música, espectacles, DJs, fotcall i moltes coses més. Als establiments participants trobaràs gran varietat de productes, uns preus fantàstics i sorpreses inoblidables. Vinaròs Fashion Night. I estàs convidat. Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
La 1:18 de la tarda, te contem a continuació que l'Ajuntament de Vinaròs ha destinat al llarg de la legislatura més de 672.000 euros en concepte d'ajudes d'emergència. Unes prestacions econòmiques que s'atorguen a criteri dels tècnics de l'àrea de benestar social. Ens dona més detalls el portaveu de l'equip de govern, Lluís Dia.
L'Ajuntament de Vinaròs ha destinat al llarg de la legislatura més de 672.000 euros en conceptes d'ajudes d'emergència, unes prestacions econòmiques que s'otorguen a criteri dels tècnics de l'àrea de benestar social i que serveixen per ajudar les famílies o persones a pagar el lloguer o la hipoteca de la seva vivienda o el rebuig de l'aigua i la llum per evitar que se tallin els subministres bàsics. L'any 2011, davant d'una situació de greu crisi econòmica que ens vam trobar, aquest equip de govern va prioritzar les ajudes a les persones destinant a la Conselleria de Benestar Social tots els recursos que foren necessaris per a donar resposta a aquesta situació que moltes vegades són límit. I en aquestes prestacions econòmiques hem contribuït en aquests més de 600.000 euros que hem destinat en 4 anys a evitar desnonaments, a evitar que famílies vegueren com es tallava el subministre elèctric o d'aigua, i per tant també en alguns casos han servit per atendre altres necessitats tècniques de famílies. Per tant, l'Ajuntament de Vinaròs sempre ha ofert aquesta ajuda que necessita per evitar l'exclusió social. Nosaltres creiem en la política, o que la política local consisteix en situar-se al costat de qui més ho necessita, i així ho demostren uns datos que deixen patent un fet que hem dit moltes vegades, que hem sigut el govern municipal que més recursos hem destinat a polítiques socials i a polítiques en favor de les famílies que pitjor ho estan passant.
Dies de balanç, per tant, els diferents consistoris que veuen com s'acaben les hores d'aquest mandat, i per tant toca fer una miqueta de balanç a tots els números del que han sigut aquests 4 anys de govern. I anem també amb una altra notícia, i és que ahir s'entregaven els premis anuals que la cadena COPE de Castelló atorga a diferents esportistes, diferents empreses que han destacat en les seues respectives matèries. Uns premis on hi havia també destacada presència per part de la nostra comarca, en aquest cas estava l'alcalde de Peñíscola i vicepresident de Turisme de la Diputació de Castelló, Andrés Martínez. A més, Andrés Martínez venia als mitjans de comunicació, en concret al nostre company de COPE Castelló, Quique Rodríguez, per tal de fer una valoració no només del que eren els premis, sinó també les recents notícies, no?, on Peñíscola és la protagonista degut a la imminent gravació de la 6ª temporada de Juego de Tronos. Escolten la valoració que feia Andrés Martínez.
És com si en la província de Castelló del que percutís el que vostè ha comentat de la sèrie del Xiringuito Pepe de Juego de Tronos a aquesta província, a Peñíscola, però també al territori de Castelló.
Jo crec que a vegades no ens donem compte del potencial que tenim com a província. Vull dir, estic en una àrea que no porta esports, encara que avui doni un premi a l'esport, no porta esports, però sí que porta turisme, i les possibilitats que té la província de Castelló a nivell turístic, i quan no m'ho donem compte, ja no només del que han dit, sinó que tenim els millors festivals d'Europa, estem a la província de Castelló, ens ve gent de tot arreu, de tot el món, diria jo, i que damunt siguem pantalla o siguem decorat natural de les sèries televisives, no m'ho donem compte, a vegades ningú és profeta a la seva terra, i en aquest cas jo crec que sí que al final pues, mirem de reull i el veurem en televisió, el veurem que tanquen les notícies dels telediaris de la setmana passada a nivell nacional, el veure que durant els dimarts a una hora determinada hi ha 3 milions d'espectadors a nivell nacional que d'alguna forma estan seguint-nos en televisió, i ara només a Peñíscola anuncia que els capítols que es filmaran del Xiringuito de Pepe un serà en la Vall d'Uixó i l'altre serà en la Costera. No m'ho donem compte que no veiem la gent se fixa. La setmana passada reduïm turoperadors de França, turoperadors de Rússia, i es quedaven meravellats de lo que és la Vall de Castelló, i este mateix mes de juny a finals, bueno, anem empresaris de província a vendre i a que es conegui el nostre edifici turístic, que és Castelló, en tot arreu. Penso que en Europa, que és molt gran, hi ha països que estan 300 dies sense veure el sol. Aquí tenim la fortuna de que tenim el sol durant més de 300 dies a l'any, i això és significatiu, a part de tindre una riquesa natural i patrimonial extraordinària. Només en proves esportives rondarem els 200, ja en una injecció econòmica de moviment econòmic de més de 10 milions d'euros que s'han mitjat, i s'està fent esforç per part de Javier Molina en la Diputació a nivell deportiu, a nivell turístic, a nivell social extraordinari.
Per tant, la repercussió econòmica que se pot obtindre des del turisme, i concretament des de la gravació d'episodis d'aquestes característiques a la ciutat de Peñíscola. La 1:23 de la tarda. Sí, contant més coses en uns minuts, en uns instants, parlem amb José Miguel Marzal des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló, on ens donarà una sèrie de consells perquè nosaltres conduïm de forma més eficient.
Fotoespai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions, molt més, de Vinaròs i comarca. Som menys tu esperes. Fotoespai.com.
Crónica de Vinaros, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaros, ya en kiosco.
Cope Vinaròs, també a xarxa. www.cope.es/Vinaròs amb la secció d'àudio per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs La Mañana de Cope en el Maestrat. Laura Puig.
Cope, estar informado.
A continuació, una setmana més i, com sempre, dimecres ens toca saludar a José Miguel Marzal des de l'autoescola Stop & Go de Benicarló, que va donar-nos uns consells sobre educació i seguretat vial. José Miguel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, Laura.
Avui anem a parlar de la conducció eficient, perquè aquest tipus de conducció pot suposar un estalvi d'entre un 10 i un 25% de la factura del combustible i de les emissions relacionades amb l'ús del mateix. I, per tant, volem ajudar-te a que, gràcies a la teua forma de conduir, cuides del medi ambient i també, per no, José Miguel, de la teua butxaca.
Pues sí, Laura, ja que aplicar les tècniques de conducció eficient en els viatges permet estalviar combustible i, a part, reduir l'emissió de gasos contaminants, especialment de CO2 a l'atmosfera. Del manual de conducció eficient, editat per l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia, IDAE, es poden extreure les següents conclusions. El vehicle automòbil utilitza el 15% de l'energia total consumida al nostre país, el 98% de la qual prové de derivats del petroli, el 40% de les emissions totals de CO2 tenen el seu origen en el transport per carretera, que és bastant. Una adequada conducció podria estalviar entre 10 i un 25% de combustible i reduir les emissions de CO2 en un 15%.
Aleshores, José Miguel, per aconseguir aquest estalvi, els conductors haurien de tenir en compte una sèrie de consells. Quins serien?
Bueno, en primer lloc, comprovar mensualment que els pneumàtics porten la pressió correcta. Una pressió inferior a l'adequada pot augmentar el consum de carburant fins a un 4%. L'altra és revisar l'equipatge. El transport de cada 100 quilos de pes consumeix un 6% més de combustible. És preferible usar marxes llargues, respectar sempre el límit de velocitat i mantenir la distància de seguretat per evitar frenades, accelerades i consums innecessaris. Arrencar sense trepitjar l'accelerador.
Jo podria dir que de lo que estàs comentant se desprèn que es tracta que la conducció no siga brusca, no? Contra més estigués en una conducció més estable també serà més eficient, no?
La conducció eficient és tot el contrari que la conducció deportiva. Tot el contrari. S'ha de mantenir que sigui possible una velocitat uniforme. Conduir a altes velocitats augmenta el consum de combustible. Els fabricants d'automòbils fan els càlculs del consum de combustible dels seus vehicles prenent com a referència una velocitat d'uns 90 km hora, ja que aquesta és la velocitat a la qual es produeix un consum menor. En canvi, a 101 km per hora es consumeix un 30% més.
Una altra de les qüestions que es pregunta molta gent més ara, l'arribada de la calor, que tots els vehicles tenen climatitzador o tenen aire condicionat. Utilitzem l'aire condicionat o la finestreta? Què consumeix més?
Home, a 26 graus l'aire condicionat augmenta el consum de combustible fins a un 12%. En ciutat, a baixes velocitats, obrir la finestreta és més eficient que l'aire condicionat. En carretera, a major velocitat o al contrari.
Doncs, José Miguel Marzal, esperem que gràcies a aquesta sèrie de consells, la que ens ha sentit a través de la mañana de Cope en el Maestrat, pugui estalviar evidentment combustible, un per a la seva butxaca i, per supost, també un altre a l'atmosfera en aquesta reducció de les emissions de CO2. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i fins la propera setmana.
Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.
Salones Palladium Vinaròs. Descubre y conoce los nuevos salones para todo tipo de celebraciones, bodas, comuniones, fiestas y eventos. Salones Palladium, con un nuevo servicio y cocina y una capacidad para 400 personas. Disfruta de su terraza al aire libre y discoteca. Organiza tu evento en Salones Palladium. Llámanos al teléfono 964-459-328.
I estem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena que et conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà, l'hora, ja saps, a partir de les 12:30, si al 101.6 de la freqüència modulada. Fins aleshores, adeu.